L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui us saluda, qui us dona la benvinguda i qui us invita a quedar-vos compartint la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre a l'hora de repassar l'actualitat. Som a dijous 24 de setembre, Diada de la Mercè. Com cada dia, obrim este temps d'informació que conjuntament elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que obrim a ritme de titulars, temps que avui encetarem parlant de qüestions mediambientals. I és que, segons els tècnics del COPATE, en 2 anys el mosquit tigre ha colonitzat tot el conjunt de les Terres de l'Ebre. En clau política direm que després dels 100 dies de gràcia, el PSC d'Amposta demana a l'alcalde de la ciutat, el republicà Adam Tomàs, al que van donar suport, que complisca un dels compromisos anunciats en campanya, el de comprar l'antic col·legi de les monges al centre de la ciutat. Alcanar aprova el pressupost municipal del 2015, un pressupost que supera els 8.800.000 euros. I Montse González és la nova coordinadora de la Cala per la Independència. El coordinador sortint, Daniel Rodríguez, deixa el càrrec per encetar una nova etapa professional. A l'informatiu d'avui parlarem de reconeixements. Anirem a Deltebre. Un jove d'aquell municipi, Quim de la Cruz, ha recollit el premi al millor treball de recerca atorgat per la Universitat Politècnica de Catalunya. I un total de 18 il·lustradors del territori pinten estos dies la planta de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb dibuixos d'animals del Delta i del Port en el marc de la iniciativa Centres Mèdics Il·lustrats. Avui també tractarem qüestions esportives. Coneixerem com van anar i quin van ser els guanyadors de les BMWs Clàssic Sèries disputades el passat cap de setmana al circuit de Calafat. Direm també que l'equip femení de l'handbol Amposta comença la competició aquest proper dissabte, enceta la temporada desplaçant-se a la pista de l'equip valencià del Bislata. I acabarem en clau ciclista, parlant de ciclisme professional i del bon paper de 2 joves canareus, els germans Prades, en les proves disputades amb els seus respectius equips. En 4 clàssiques italianes, la passada setmana Eduard Prades, i a les competicions en japoneses Benjamí. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars. Avui encetem el nostre temps d'actualitat a ritme de qüestions mediambientals. 2 anys després de certificar la seva presència en 5 municipis de les Terres de l'Ebre, els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, del COPATE, constaten que el mosquit tigre ha colonitzat ja pràcticament tot el territori. Però la nova plaga, que s'afegeix als mosquits autòctons i a la mosca negra, encara no ha tocat sostre i continua expandint-se a través, principalment, dels desplaçaments a l'interior de vehicles, amb l'objectiu de limitar la seva proliferació i davant la impossibilitat d'aplicar tractaments convencionals, els tècnics del COPATE negocien ara amb la Diputació de Tarragona la implantació d'una estratègia global de conscienciació i prevenció a tota la província. Tot i que en aquests moments són ben pocs els municipis de les Terres de l'Ebre on no hagi estat detectada la seva presència, la irradiació des dels focus originals, municipis com l'Ampolla, Amposta, Camarles, Sant Jaume i la Ràpita, és constant, des de la costa cap a l'interior. Tal com confirmava el director tècnic del COPATE, Raül Escosa, que explicava que el mosquit tigre s'ha expandit per tot el conjunt del territori, continua fent-ho 2 anys després de ser detectat a les nostres comarques. Raül Escosa.
El mosquit tigre, com tothom sap, una mica utilitzant els mitjans de transport de la gent, ha anat escampant-se de nord a sud i fa un parell d'anys vam detectar la primera ubicació a les Terres de l'Ebre i a poc això s'ha anat escampant com una mica com una taca d'oli. ara podem dir que ja quasi està instal·lat per tot el territori, pensem que no ha arribat al seu màxim poblacional i, clar, evidentment, en la seva presència pues, arriben les molèsties. És un mosquit que pica molt, és un mosquit que és un aedí, és un mosquit que pica de dia, que és força agressiu, i com conviu molt en l'home, pues, evidentment li causa forces estranys. No? S'ha d'afegir una mica al conjunt de mosquits que tenim al territori, ni més ni menys. Simplement és que zones que no tenien problemàtiques de mosquits, com les de l'interior, pues, ara tindran aquesta presència. No?
Raül Escosa planteja la necessitat d'actuar contra la plaga amb un pla de mesures coordinat amb la Diputació de Tarragona i per a tot el territori provincial.
Què fa el COPATE? Pues intenta, evidentment, lluitar o minimitzar aquests efectes i estem una mica seguint les pistes, els estels d'altres zones en les quals hi ha hagut aquesta implantació. La base és coordinar i fer una lluita conjunta, i d'aquí que la Diputació de Tarragona ja se li hagi parlat i que estiguem treballant, i que serà un tema a treballar durant aquest hivern, primavera, per poder implementar pues, tot un seguit de mesures que siguin homogènies i estàndards per a tota la província. És la manera d'abordar el fenomen.
Detectat en un primer moment cap a l'any 2004 a Girona i Barcelona, també a zones del sud de França, el mosquit tigre va arribar fa anys ja a nuclis del Camp de Tarragona, com ara la Pineda, Salou i Cambrils, causant de picades força més doloroses que les dels mosquits habituals, són també potencials portadors d'arbovirus, que poden donar lloc a malalties tropicals vinculades a grans conurbacions, com ara el dengue, la febre groga o el chikungunya. La seva presència, recorda Escosa, podia acabar socialitzant a escala catalana la molesta acció dels mosquits, fins ara limitada principalment a les grans zones d'aiguamolls, com per exemple el Delta de l'Ebre. Tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, el problema encara es troba pendent d'abordar de manera global. El responsable tècnic del COPATE recordava que, a diferència dels mosquits autòctons o de la mosca negra, les poblacions de mosquit tigre, per la situació difusa i difícilment localitzable dels focus larvans, no poden ser fumigades a través dels mètodes de tractaments convencionals com els aeris mitjançant helicòpters o avionetes. En aquest sentit, tècnics del COPATE treballen, després d'analitzar les experiències anteriors en altres zones de la geografia catalana afectades, com les comarques gironines, una estratègia comuna i global que abaste tot el territori provincial. Per aconseguir-ho, com dèiem anteriorment, pretenen d'arribar a un acord de col·laboració amb la Diputació de Tarragona. La idea passa, deia Escosa, ho hem escoltat, per conscienciar la població perquè també pugui actuar contra els petits focus. El director tècnic del COPATE confia a disposar d'una estratègia definida en aquesta línia cap al pròxim mes de maig.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu EMUTE.
Seguim ara en crònica política municipal. Després de 100 dies de gràcia, el Partit dels Socialistes d'Amposta demana a l'alcalde de la ciutat, al qual van donar suport el republicà Adam Tomàs, que complisca un dels requisits anunciats en campanya, el de comprar l'antic col·legi de les monges al centre de la ciutat. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
El Partit dels Socialistes d'Amposta portaran al ple de dilluns vinent 3 mocions per tal de que el ple les aprovi. La primera fa referència a la compra de l'edifici de l'antic col·legi de les monges, que ha de passar primer per una modificació del pla urbanístic municipal. Aquesta és una mesura que aportaven els socialistes dintre el seu programa i que Esquerra d'Amposta, actualment governant l'Ajuntament de la capital de la Baix Ebre, també va fer seva. Ara, després dels 100 dies de gràcia, els socialistes demanen a l'alcalde i a l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta que comença a complir allò en el que s'ha compromès. Així ho explicava Francesc Miró, portaveu del PSC.
Com tots sabeu, nosaltres vam donar suport a Adam Tomàs perquè fos alcalde en la seva investidura, a canvi de que es comprometigués també a portar tota una sèrie, a fer realitat tota una sèrie de propostes que nosaltres portàvem al programa i que ells també portaven al programa. I bé, el que fem és ficar fil a l'agulla després d'aquests primers 100 dies de mandat, que en principi són 100 dies de gràcia. Per tant, la cosa no pot esperar més i una de les mocions que presentem, evidentment, perquè tampoc pot esperar, és la instar el ple de l'Ajuntament d'Amposta per a una modificació puntual de l'antic Col·legi de les Monges.
Les altres mocions que presentaran els socialistes es faran referència a l'augment de la partida pressupostària destinada a beques a l'excel·lència universitària i també els socialistes demanaran que es dote d'espais wifi gratuïts als equipaments públics en un moment en què és imprescindible l'ús d'internet per part de la ciutadania i l'accés a les xarxes socials.
Gràcies, Manel, i seguim al ritme de qüestions polítiques i en este cas hem de parlar també de l'Ajuntament d'Alcanar, que en sessió plenària extraordinària, dies enrere, concretament dijous 10 de setembre, aprovava el pressupost municipal per a l'exercici del 2015. Un pressupost que comentava el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Montfort.
El passat dijous, dia 10, vam aprovar inicialment els pressupostos 2015 en ple extraordinari. Tindre en compte que estem a mes de setembre i estem aprovant els pressupostos 2015, no? Donada una mica l'excepcionalitat de les diferents circumstàncies que hem tingut en aquest Ajuntament els últims mesos, no havien permès hasta la setmana passada poder aprovar estos pressupostos, no? De fet, no hagués sigut possible si no haguéssim comptat en les incorporacions del nou interventor de la nova secretària que es van incorporar al càrrec el dia 1 de setembre i en una setmaneta pues, ja hem anat avançant en estos temes, no? Comentar a grans trets pues, que és un pressupost que ascendeix a 8.865.698.000 euros, que ve suposar aproximadament un 4,65% d'increment sobre el pressupost del 2014 i que essencialment és un pressupost que està dirigit sobretot a l'objectiu d'acometre les inversions que tenim pendents i que tenim que licitar en els propers mesos, no? Per tant, l'apartat, que és el capítol 6 de despeses, no? Que és evidentment la part més important i més destacable d'aquest pressupost, no? Estem parlant de 1.690.000 euros en inversions reals, el que suposa pues, més d'un 88% d'increment respecte al pressupost 2014 en tres obres, en tres inversions molt importants, que són la segona fase de la rehabilitació del convent dels Josepets, més de 770.000 euros, l'equipament immobiliari d'aquest mateix equipament, més de 246.000 euros, i la reforma del mercat municipal per més de 240.000 euros. D'este 1.690.000 euros, 650.000 estaran pagats en fons propis i vora 1 milió s'estaran finançats en subvencions de la Diputació de la Generalitat.
El regidor d'Hisenda, l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Montfort, en reconeixia que la gran diferència, ho escoltàvem en les seues paraules, en respecte del pressupost municipal de l'exercici anterior, són les inversions. En aquest s'incrementen un 88%. Una altra dada destacable és la del baix nivell d'endeutament de l'Ajuntament canareu. Jordi Montfort.
Home, essencialment, com te deia, són les inversions. La variació del 88% respecte a l'any passat és molt gran i és evident. Però també hi ha una altra part molt important que són tota la part del deute de l'Ajuntament. O sigui, tot el que són passius financers, els capitals que s'amortitzen les despeses financeres i els interessos, que els hem reduït pràcticament a la meitat respecte a l'exercici interior fruit d'una liquidació anticipada de més de 1.200.000 euros de préstecs que es va fer durant l'any passat i això ens ha suposat un increment, com t'he dit, de pràcticament la meitat de deute en les entitats, és a dir, els préstecs que l'Ajuntament deu i que ens porten a uns nivells d'endeutament pues, realment baixos per lo que són les administracions locals i que ens permeten pues, bueno, un estalvi important en quant a això, a passius financers i despeses financeres.
Per tant, recordem les grans xifres dels números municipals a Alcanar, 8.865.698 euros el pressupost municipal per al 2015, increment de la inversió d'un 88% i un baix nivell d'endeutament que tal i com reconeixia el regidor, de continuar en aquesta dinàmica faria que en un període de temps, que en un termini de 3-4 anys, l'endeutament de l'Ajuntament d'Alcanar arribés a nivell zero.
L'informatiu Emute.
El recorregut informatiu del dia passa avui també per l'Ametlla de Mar. Montse González és la nova coordinadora de la Cala per la Independència. El coordinador sortint, Daniel Rodríguez, deixa el càrrec per encetar una nova etapa professional. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Aquest dimarts al vespre, l'Assemblea Territorial de l'Assemblea Nacional Catalana a l'Ametlla de Mar va escollir Montse González com a nova coordinadora de l'entitat. De fet, González ja estava a l'anterior junta com a secretària. En el seu lloc s'incorporarà Enric Franc com a secretari i es manté Trini González com a tresorera. El primer dels reptes que es troba la nova junta comença a partir de les eleccions d'aquest diumenge, dia 27 de setembre, punt d'inici, diuen, d'un procés que acabarà conduint a la República Catalana i on l'Assemblea tindrà un paper molt destacat com a entitat que representa transversalment tots els ciutadans que volen la independència de Catalunya. Montse González.
És una responsabilitat perquè en els moments que venen, venen moments molt importants, molt decisius, tindrem molta feina i bueno, aquí demano també la col·laboració dels membres que són de ple dret i dels que no ho són, perquè com he dit abans se'ns ha girat molta feina, són uns moments molt decisius i molt importants a la nostra història. Pues espero que hi hagi molta col·laboració, espero substituir els coordinadors que han estat abans meu d'una manera pues, correcta, que estigui tothom content i que agradi a tothom.
Aquest canvi es produeix abans que acabi el mandat de la Junta, perquè el coordinador sortint, Daniel Rodríguez, enceta una nova etapa professional que li impedirà compaginar les dues funcions. Rodríguez s'ha mostrat molt satisfet de la feina aconseguida i del suport dels membres locals, agraint també la participació dels caleros i caleres en les mobilitzacions organitzades des de l'Assemblea.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Continuem parlant ara de guardons i reconeixements. Anem cap a Deltebre. Un jove d'aquell municipi, Quim de la Cruz, ha recollit el premi al millor treball de recerca de la Universitat Politècnica de Barcelona. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Dimecres va tenir lloc a Barcelona l'acte de lliurament del 16è Premi de la Universitat Politècnica de Catalunya per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. L'acte va comptar amb la presència dels premiats i de les entitats col·laboradores. Entre els guardonats d'enguany destaca l'estudiant de Deltebre, Quim de la Cruz, que ha aconseguit el Premi al millor treball de recerca de la UPC pel seu treball MoveMind, una aplicació real d'una interfície cervell-ordinador. Es tracta d'una aplicació real amb programari lliure d'una interfície entre el cervell i l'ordinador, destinada a les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, com explicava fa uns dies a la nostra emissora el mateix Quim de la Cruz.
Va sortir d'una manera molt natural. Jo al principi tenia molt clar que volia dedicar el treball a les persones discapacitades, però no sabia molt bé cap a on tirar. Vaig tindre diferents idees, però al final van sortir les interfícies cervell-ordinador. Me van començar a agradar, vaig inspeccionar una mica la part teòrica, vaig veure com funcionaven, quins fonaments matemàtics necessitava. I bé, va arribar al punt que, gràcies a l'Institut de Deltebre, vaig poder adquirir la interfície cervell-ordinador. I a partir d'aquí doncs, vaig veure que aquesta interfície tenia molt de potencial, vaig crear l'aplicació fins al dia d'avui. Bé, les interfícies, bàsicament, molt resumit, és la forma que tenim nosaltres de comunicar-nos en les màquines, en els dispositius electrònics. Per exemple, una interfície molt utilitzada, les pantalles tàctils dels smartphones, això seria una interfície. El teclat i el ratolí seria una altra interfície. Pues en el nostre cas, la interfície és la interfície cervell-ordinador, que bàsicament és comunicar-nos amb els aparells amb el nostre pensament. Bàsicament, aquesta és la idea.
Aquest no ha estat l'únic premi que ha aconseguit l'estudiant de l'Institut de Deltebre, Quim de la Cruz, ja que, a més d'aquest 16è Premi UPC, també ha aconseguit el 13è Premi Ramon Calvo i el Premi Comarcal de Recerca del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que s'apunta al projecte de l'Institut Català de la Salut i, pioner al territori, el projecte Centres Mèdics Il·lustrats, un projecte que tracta de fer més humana i alegre la unitat de pediatria del centre sanitari amb il·lustracions creades per artistes de les Terres de l'Ebre. El líder de tot plegat és l'il·lustrador i professor roqueteng Ignasi Blanc, que coordina fins a un total de 18 il·lustradors que de manera altruista i voluntària treballen des d'aquest passat dilluns en la decoració de la planta infantil de l'hospital. Així, Cada artista dibuixarà un animal del delta o del parc natural dels ports a cadascuna de les habitacions i entre tots crearan un mural al passadís. Ignasi Blanc, conegut per ser l'únic representant de Catalunya i l'estat espanyol en el projecte internacional East Side Gallery sobre el mur de Berlín, des de llavors ha engegat diversos projectes entre els quals trobem intervencions en hospitals. Per exemple, l'any 2013 ja va dirigir una altra acció del projecte Centres Mèdics Il·lustrats en aquella ocasió a la ciutat de Barcelona, una acció en la qual es van decorar totes les consultes, sales d'espera i passadissos de dues plantes de pediatria dels centres d'assistència primària de la Guineueta i el Besòs. Al desembre del mateix any, del 2013, també es van pintar dues sales infantils de la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron. I encara abans, entre l'any 2005 i el 2007, Ignasi Blanc va coordinar també el projecte Humanitzem els Hospitals, un projecte en el qual es van pintar quatre plantes infantils de l'Hospital de Dia de la Vall d'Hebron de Barcelona. A Tortosa, i com és habitual en les seves actuacions, el professor es fa acompanyar pels seus alumnes d'il·lustració de l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. En este cas, però, en el cas de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, la gran majoria d'artistes són de les Terres de l'Ebre.
L'associació Black Diamond Tuning Cars organitza els dies 26 i 27 de setembre, darrere de l'Ajuntament de l'Aldea, la primera concentració BAC més estens i el tercer Motor Festival. El dissabte 26 de setembre a les 17 hores, apertura del recinte i arribada dels cotxes tuning. A les 21:45 hores, rua de tots els cotxes tuning per la població. A les 23:30 hores, proves d'il·luminació. I a les 2 hores, tancament del recinte. El diumenge 27 de setembre a les 10 hores, apertura del recinte. A les 11:30 hores, proves SPL i tot seguit proves de maleter més sorollós. A les 16 hores, proves d'escapament, dièsel i gasolina i a les 17 hores, entrega de trofeus. Organitza Black Diamond Tuning Cars i patrocina Grupo BAC i l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
A la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui també qüestions esportives. Comencem parlant de motor. Francis Dastarac, Gregory Piau són la parella que amb Porsche i Miquel Colomeda amb Suzuki han estat els guanyadors de les BMW Classic Series disputades el passat cap de setmana al circuit de Calafat. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, en té tota la informació Francesc Callau.
El circuit de Calafat de l'Ametlla de Mar va acollir el passat dissabte les BMW Classic Series amb una bona entrada d'espectadors. El tàndem francès, format per Francis Dastarac i Gregory Piau, conduïen un Porsche 911, es van adjudicar la penúltima cita en l'apartat de cotxes clàssics i amb això van accedir al primer lloc de la classificació a manca d'una sola cita per finalitzar la temporada i deixant el campionat molt emocionant, atès que a un únic punt de la general tenen el segon binomi classificat. Fins al dissabte, capdavanters provisionals Jordi Martínez i Francesc Palau amb el seu Volkswagen Golf. En motocicletes s'imposava Miquel Colomeda, que conduïa una Suzuki, que amb això s'apropava una mica més a l'actual dominador Josep Benaiges, capdavanter, i també a Alejandro Tejedo. Tots dos, el primer i el segon en Suzuki i aquest darrer amb Ducati. La cita acollia més d'un centenar de participants que gaudien de la regularitat en vehicles clàssics i d'un clima estiuenc i tornaven al circuit de Calafat per segona vegada en aquesta campanya. La propera i última cursa puntuable serà el 17 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
Gràcies, Francesc. Anem ara a Amposta per canviar de modalitat esportiva. Parlem d'handbol perquè l'equip femení, l'equip que milita la divisió de plata femenina estatal de l'handbol Amposta, comença la temporada aquest proper dissabte. Ho fa desplaçant-se al camp de l'equip valencià del Mislata. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'handbol femení Amposta està preparat ja per començar una nova temporada a la divisió de plata de l'handbol estatal. Serà aquest proper dissabte a la Comunitat Valenciana davant del Mislata, un equip que la passada temporada el va guanyar en dues ocasions. Així, per tant, una temporada que, segons el president del club, Xavi Simón, comença amb força il·lusió i amb moltes ganes.
Bueno, bé, el dissabte comencem una nova temporada. La temporada la començarem amb molta il·lusió, moltes ganes, després d'una bona pretemporada que han fet. Comencem al camp del Mislata, les expectatives són bones, el Mislata és un equip que l'any passat el van guanyar els dos partits i confiem a veure si podem treure un bon resultat, ja que és el primer partit de Lliga.
També recordar que la jugadora romana, Janina Ungureanu, es reincorpora a l'equip després de la seva segona maternitat. Tot i així, la jugadora ha recordat que només disputarà els partits que celebraran al pavelló Ampostí.
Gràcies, Manel. I en clau esportiva tanquem avui parlant de ciclisme, parlant dels bons resultats aconseguits per una parella de germans, com són els canareus germans Prades. Benjamí, que milita a les files de l'equip japonès Team Matrix Power Tag d'Osaka, que el passat cap de setmana va prendre part en dues competicions amb bons resultats a les proves puntuables per a la classificació general del Japan Pro Tour. Dissabte, dia 9 de setembre, es disputava la contrarrellotge per equips del Mina Miyunuma Team Time Trial i l'equip format per Benjamí Prades, Airam Fernández, José Vicente Toribio i Yoshida Hayato van aconseguir ser segons a la classificació en un circuit de 14,8 quilòmetres a 17 segons de l'equip guanyador, el Team Ukiyo, un equip en el qual també hi militen dos corredors espanyols com són Òscar Pujol i Pablo Urtasun. El dia següent, diumenge dia 20, es disputava la Mina Miyunuma Road Race sobre un circuit de 120 quilòmetres, una prova que finalment va acabar sent guanyada pel corredor canareu, per Benjamí Prades, una prova que l'any passat ja va guanyar, recordem, també el seu germà, Eduard Prades, actualment a les files del Caja Rural Seguros RGA. Amb aquesta classificació en aquesta prova japonesa, Benjamí Prades se situa al cinquè lloc de la classificació general del Japan Pro Tour. Pel que fa al seu germà, Eduard Prades, que, com dèiem, milita l'equip professional espanyol del Caja Rural Seguros, la passada setmana disputava quatre clàssiques a Itàlia. El dia 17 de setembre, la Copa Bernocchi, de 192 quilòmetres a la població de Legnano, a la Lombardia, una prova que finalment va guanyar Vincenzo Nibali i en la qual Eduard Prades va ser 24 a 21 segons del guanyador. Dos dies després, el 19 de setembre, se celebrava el Memorial Pantani a Cesenatico sobre un recorregut de 199 quilòmetres i mig. Eduard Prades va ser desè classificat a 31 segons del guanyador. I el dia 20 de setembre es disputava el Gran Premi Indústria i Comercio di Prato sobre un recorregut de 185 quilòmetres i mig, un recorregut i una prova en la que Eduard Prades va aconseguir el 17è lloc, entrant a meta a 28 segons del guanyador. Dir també que la cursa del dia 16, la Copa Agostini, Eduard Prades no la va poder acabar degut a una caiguda massiva, afortunadament sense conseqüències greus, una caiguda provocada per un vessament de gasoil a la carretera.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Una situació tranquil·la. Els fronts ens han anat creuant i durant uns quants dies l'anticicló ens farà de barrera a les properes pertorbacions. Per tant, poques novetats. Ara mateix, aquests núvols que són més compactes, més gruixuts, a tota la línia de la costa, que des del sud de la Costa Brava, Costa Central, Camp de Tarragona, després dels ruixats que, com dèiem, han afectat sobretot entre el Barcelonès i el Baix Llobregat. Han caigut aquests 18 litres a l'Hospitalet del Llobregat, 12 litres, sí, entre 5 i 12 litres a Barcelona, també aquests 6 litres de Gavà, però ara, com veuen a la imatge al radar, doncs ja no plou enlloc. Per tant, al matí mantindríem aquest cel més tapat entre la Costa Central, Camp de Tarragona, alguns núvols prims cap a l'interior, alguna boira boirina matinal, temperatures més baixes, però al migdia, estabilitat i més sol, doncs es traduiran també amb un ascens del termòmetre. Més calor que no pas ahir, més valors entre els 25 i 30 graus. Alguna nuvolada de la tarda, poc important, i bandes de núvols alts i mitjans que poden deixar doncs estones al cel una mica més enterbolit, però sense més conseqüència. També núvols una mica més gruixuts a l'extrem sud del País Valencià, Balears. Aquí les temperatures els hi costarà una miqueta més de pujar. I els propers dies, divendres, dissabte, diumenge, temps estable, diumenge, algun ruixat de tarda i amb unes temperatures que demà i demà passat encara voldran pujar una mica més al migdia.
I com cada dia amb la previsió meteorològica arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i també així acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 24 de setembre, temps d'actualitat que ha estat una jornada més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més insistir en el nostre agraïment per seguir-nos. Demà hi tornarem a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.